Penedès en xarxa.
Aquesta ja és la segona cita de la temporada i toquem fusta perquè en volem moltes més amb els consells de la doctora Ai Campeto, amb la doctora Ai Campeto, aquest alter ego de la Maria Rodríguez, per reivindicar i per parlar de la importància del riure, de la risoteràpia i del joc, del coaching lúdic entre adults. Doctora, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia.
Ara entrem en matèria, però deixeu-me que demani a la Maria com va anar la presentació del seu primer poemari, Estacions Elementals, del qual en van parlar el Penedès en xarxa, a l'agenda, sí. I hem vist a les xarxes i ens ha arribat que va anar molt i molt bé, però quines són les impressions personals?
Ai, moltes gràcies per preguntar-ho, Sílvia. La veritat és que estic molt contenta. Tot el procés previ al dia de la presentació ja va ser un regal absolut, perquè això, no, treballar amb col·laboradors com el Roger Sobirana, l'Esther López, el Pep Puig, van ser coses que van anar sumant al meu llibre, i tot això ja ho vaig gaudir-ho molt. I el dia de la presentació va ser meravellós, perquè va venir molta gent, evident, gent que són molt coneguts, gent que fa molt de temps que no veia, i va ser un acte molt bonic, perquè, clar, era una presentació una miqueta diferent, no? Amb aquesta part més teatralitzada, no més artística, que això doncs va agradar molt, clar, no? Es va crear un ambient molt bonic i després tot el post de la presentació també l'estic gaudint moltíssim, perquè és això que et dic, retrobaments amb gent que feia temps que no trobava, que em compren el llibre i després ens trobem fent un cafè i ja se l'han llegit i em comenten coses o anècdotes que em van explicant, no? I sí que encara estic molt amb l'eufòria de tot plegat, estic molt contenta.
Una presentació que no podia ser d'una altra manera, no? T'imagino allà a dreta amb un faristol llegint i prou,
no,
recitant i prou.
No, de fet, clar, al començament la idea era aquesta, dir, bé, recito uns quants poemes i així, no? Però que allò es va anar fent gran, 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 i va ser com un mini espectacle, no? En realitat la gent va estar com quan va al teatre, no? Estava absolutament pendent de tot i expectant i gaudint, i al final doncs van aplaudir, no? Era com estar com quan vas al teatre, no? I va ser molt emocionant, molt.
Un espectacle que vau enregistrar i que ara pots oferir a aquells que adquireixen el llibre.
Sí, bé, no és ben bé que enregistréssim la presentació tota en si, però sí que el treball previ que vam fer dels poemes que vaig interpretar més que recitar, sí que hi havia uns... eren 8 poemes i un poema que el van fer cançó. Entre Roger Sobirana i l'Esther López van fer una cançó d'un poema, que de fet és el poema que clou el llibre. I aleshores allò sí que en Pep Puig va fer el muntatge amb les imatges, i aquests vídeos, aquests clips, perquè és com un clip, no? Sí que els podeu veure i gaudir amb uns links que adjuntem al llibre, amb uns codis QR doncs s'enllacen. De moment aquests enllaços només són per la gent que està comprant el llibre. Més endavant seran públics, però ara és com un detall una miqueta per la gent que van venir a la presentació i que d'una manera més directa amb mi, doncs em demanen el llibre i podem tenir aquesta conversa tu a tu, no? Que és una cosa que també m'agrada, és a dir, no només és el llibre, sinó és tot el que està envoltant, no? És com que està agafant vida i aquesta cosa del compartir, no? Que és a mi el que m'agrada també.
La gent es va acostar, va participar, la cultura és segura, no ens cansem de reivindicar-ho cada dia. I la risoteràpia? Hi ha més temors a fer una sessió de risoteràpia, provar-ho ara, tal com està tot?
Sí, mira, de fet, és que m'està costant moltíssim tirar endavant tallers de risoteràpia oberts, com si diguéssim, no? El que són sessions individuals en les que treballo coses més emocionals, coses més concretes d'una persona en concret, més de tu a tu, sí, però el tema de venir a un taller obert, estic tenint molta dificultat en tirar-ho endavant. Si bé és cert que n'hem fet algun, està costant, no?
Passa com amb tantes altres, sí, activitats, d'aquestes culturals o extraescolars.
Sí.
Que hi ha neguit i n'hi ha que no arrenca, no? Hi ha gent que abans tenia l'agenda molt plena i ara no s'atreveix a reprendre-la.
Costa. És una cosa que s'entén, però també cal dir que, quan fem aquestes, aquestes activitats, i bé, amb les meves sessions, són sessions que ja són de grups super reduïts i en els quals ja les dinàmiques s'han adaptat. Que potser hi ha gent que ha vingut anteriorment a sessions de risoteràpia i són dinàmiques en les quals el contacte físic és molt important. Clar, ara això no ho fem, però tot i això fem altres, les dinàmiques sense el contacte físic i una miqueta diferents. És diferent? Sí. El resultat és positiu? Sí.
Igual de positiu que abans?
Sí, sí. Sí, per què? Perquè també ens descobrim amb això, amb dir, ostres, doncs mira, ha funcionat igualment, no? És més, ara en aquest moment de bloqueig emocional en el que estem, és necessari trobar aquests espais en els quals poder intentar desfogar-me, desbloquejar-me, no? Aquesta cosa de que, a veure, la por, quan estem amb, quan tenim por, la por ens fa, pot fer tres coses, no? Una és que m'enfonso, em venç, l'amenaça em venç. Una altra cosa és que m'hi enfronto a l'amenaça, no? L'atac. I l'altra cosa és que em paralitzo.
És igual de dolent que enfonsar-se, segurament.
Clar. I ara estem en el em paralitzo. O hi ha gent que s'ha enfonsat i hi ha gent que està en paralitzo.
I posterguem un munt de coses, oi?
I posterguem un munt de coses. Amb l'afegit que com més posterguem aquest estat de paràlisi, més ens costarà tornar al moviment, a la fluïdesa.
Els mateixos epidemiòlegs ens diuen dia sí dia també que no hem de tenir tanta vida social, que hem de prendre una sèrie de mesures, però que intentem fer la nostra vida.
Clar, clar, clar.
Que no ens paralitzem, que no ens quedem tancats a casa. Ens ho estan dient dia sí, dia també, amb totes les precaucions que toca ara.
Correcte. I ens ho hem de creure, hem de fer cas. És curiós, això a vegades també com el nostre cervell enregistra segons quins missatges i no es creu, no ens creiem tant alguns altres, no? És a dir, no passar res amb prudència, amb totes les mesures de seguretat, per què no anar a un espai on s'està segur i on te puguis desbloquejar, on te puguis intentar expressar allò que has bloquejat, allò que tens a dintre, per poder continuar amb la teva vida d'una manera natural. Diferent que abans, sí, però és que la vida és canvi constant, no? Ara sí que és veritat que és un canvi molt bèstia.
Que no hem triat.
Que no hem triat, però qui de vosaltres no ha viscut en pròpia pell o no ha tingut a prop gent doncs, que li ha agafat una malaltia greu o que ha tingut una pèrdua, que se li ha mort un ésser estimat, que sé jo, o un dol per un trencament emocional, o portes molts anys a la feina i t'acomiaden, i depèn de quina edat tens, doncs ho tens molt complicat. Coses d'aquestes també són traumes, no? Ho dic perquè a vegades és com que ara és una cosa que... És veritat que és una cosa que no hem viscut mai, Però, clar, si poguéssim fer l'exercici d'intentar no agafar-nos només amb això, sinó agafar-nos en les coses de dir, bé, si jo he pogut sortir-me'n d'altres situacions, per què no puc... Si més no intentar-ho. A veure què passa. Quan estic en paràlisi, si em quedo allà, al final moro. És a dir, clar, no tinc sortida.
No és literal, eh?
Sí, és una mort metafòrica, no?
Sí, sí.
Evidentment, però és clar, sí, si estic en paràlisi i faig un mínim moviment, ni que sigui el dit petit del peu esquerre, ja és un moviment, i aquest moviment em portarà un altre de més gran. I llavors, aquesta és la gràcia, no? Intentar veure, no sabem cap on anem, una miqueta és l'essència del clown, no?, que a mi m'agrada tant. És aquesta cosa de no sé cap on te vaig, però hi vaig.
Em moc.
Em moc. Provo coses. Intento sortir d'aquesta... Abans, en anteriors programes, quan estàvem en aquestes situacions, parlàvem de la zona de confort, no?
Sí.
Ara, doncs, o no sortir de la zona de confort, o en aquests moments sortir d'aquesta zona de paràlisi que ens ha vingut, no?
Si us atreviu a moure aquest dit del peu i iniciar aquest moviment. Si voleu provar la risoteràpia, es programaran sessions i la Maria ve amb un regal, com sempre que tenim consulta amb ella. La primera persona que ens truqui al 938-27-26-26 podrà fer aquesta sessió de risoteràpia gratuïta posant-se en contacte amb la Maria i acordant quan vagi millor. Però no ho posterguem massa, no?, aquest quan vagi millor.
No, exacte. Mira, m'agrada que ho diguis perquè és una cosa que també, bueno, no sé, ara ja fa temps que vinc, no? Vull dir, no sé quina és la temporada, 4 temporades o...
Em sembla que deu ser la quarta, sí.
La quarta temporada o així. Vull dir, i això ho hem anat repetint moltes vegades, és un missatge que expliquem, no? És a dir, no has d'esperar a estar bé per venir a fer una sessió de risoteràpia. És gairebé el contrari, no? És a dir, quan tens alguna cosa que dius, ai, fa temps que estic molt sèria, o fa temps que em costa fer coses, o no acabo d'estar bé amb mi mateixa, és el moment de venir a una sessió de risoteràpia.
Serà més profitosa, no?
Sí, serà més profitosa. Evidentment que si tu estàs molt bé i vens a una sessió, doncs continuaràs i gaudiràs bé, no? Però aquest comentari me l'estic trobant últimament un altre cop, no? Dir, gent que fa temps que volen venir i em diu, bé, però m'espero una mica que estigui una miqueta més bé, no? I em crida moltíssim l'atenció perquè és aquesta cosa que et deia abans, no? De que, tot i que en parlem sovint tu i jo aquí, tot i que cada vegada se'n parla més de la importància del riure i del joc en el món dels adults, encara tenim instal·lat aquella etiqueta de que el riure i el jugar és una cosa, bueno, de segona, com si diguéssim, no? I nosaltres ho diem aquí sempre, diem que riure és cosa sèria, no?
És el nostre lema, sí, sí.
Que és el nostre lema. I és sèria per aquest motiu, perquè és molt important. Perquè aquest espai del riure, a part dels beneficis de salut que estan demostrats científicament, que heu escoltat milers de vegades, que quan riem, no?, doncs que se segrega més endorfines, també més serotonina, que això ens ajuda a alleugerar els dolors físics. Per exemple, no?, la gent que pateix de fibromialgia o de depressió està comprovat que tenen uns nivells més baixos de serotonina, per exemple, no? Aleshores, o jo què sé, el 2015, per exemple, es va demostrar en un estudi també que persones que riuen regularment al llarg de la seva vida allarguen la seva vida 4 anys i mig. És a dir, està demostrat científicament, no us ho dic jo, sinó que hi ha uns senyors que s'han dedicat a fer estudis i que, bé, això està demostrat, no? No us diem res que vosaltres no heu sentit milers de vegades, no? Aleshores, és aquesta cosa de donar-li la importància que té. A part de... Això és així. I sembla que no ens ho acabem de creure. Quan, per exemple, no?, quan alguns alumnes venen a una sessió de risoteràpia, no em diran, ai, he segregat més endorfines, no? Clar que no.
No va així.
Oi? Però què em diuen?
Què et diuen, doncs, aviam?
Em sento més lleuger.
Més lleuger, és físic i tot.
Clar, és com si m'hagués tret un pes de sobre. Sento com una apertura aquí en la part del pit, per exemple. A vegades gent en la part de l'estómac, que són punts energètics que normalment bloquegem perquè no li donem una lliure expressió. Aleshores, clar, a través de la risa, no?, del riure i del joc lliure, el que ajudem és aquest desbloqueig, aquesta cosa de treure aquesta tensió que tenim en el nostre cos, no? I tots ho heu comprovat quan esteu tranquils, quan us acabeu de fer un massatge o acabeu de fer un exercici físic, quan rieu o quan balleu fins i tot, no? Si us observeu, sentireu que esteu més relaxats, no? La musculatura està més relaxada i quan el nostre cos està més relaxat, també la nostra emoció flueix d'una altra manera.
Ens hem d'escoltar més, el cos?
Esclar.
Per percebre aquestes coses?
Sí. És que, clar, estem acostumats a creure'ns allò que ens diuen els altres. Perquè des de ben petits...
Han dit per la tele?
Sí.
I això va a missa.
Han dit per la tele, sentit per la ràdio...
Han dit per la ràdio.
Llegit en una revista...
Doncs ara ho estem dient per la ràdio.
Sí.
Feu-nos cas.
Evidentment. I s'ha de... I això no treu, és a dir, a veure, del que es tracta és de, jo sempre dic el mateix, hem d'estar oberts, hem de ser curiosos, perquè els humans som curiosos per naturalesa. Aleshores, què vol dir? Que no he de mirar la tele, que no he d'escoltar la ràdio? No, clar que sí. Ara bé, qui, jo sempre dic el mateix, qui és el millor metge d'un mateix? Tu.
Qui es coneix millor, un mateix?
Un mateix. El que passa que, esclar, des de ben petits ens comencen a desautoritzar. No, no, no. Això no. Els nens ploren. No ploris, que això no ha estat res. Home, com que no ha estat res? Quan un nen plora, per ell sí que ha estat alguna cosa. Sisplau, és que clar, aquests comentaris que fem als adults, que portem ja marcats a l'ADN, clar, això els estem transmetent als nostres fills des de petits, que és el que hem rebut nosaltres, que per això ho fem, és clar.
Sí, sí, és la motxilla que portem.
Exacte.
I no en som ni conscients, segurament.
Exacte. Però fixeu-vos, ara que som adults, que tenim aquesta capacitat d'enretirar-nos i de reflexionar, de dir, a veure, m'he de creure tot el que em diu l'altre? Per molt que sigui un gran entès, és clar que l'he d'escoltar, però escolta, potser allò que diu aquella persona a mi no em serveix. O potser jo estic sentint, el meu cos m'està demanant, què sé jo, que descansi, que surti a prendre el sol, coi, fes-ho, que necessites riure, vine a una sessió de risoteràpia, és a dir, no necessites demanar permís. Sembla, jo què sé, jo tinc 47 anys i fins i tot a vegades jo mateixa, que em dedico a això, us confesso, que a mi també em passa això.
Perquè aquell pensament, aquella intuïció la tens, però de seguida hi ha una veu que la frena.
Correcte. Oi? És la part aquesta de la raó, aquesta part de les obligacions, dels deures, dels judicis, tot allò que ens han ensenyat, tot allò cultural que ho hem absorbit des de petits, no? I clar, i això què passa? Que està bé tenir-ho en compte, evidentment, però hi ha l'altra part espontània, innata, natural, que és la que treballem quan fem sessions de joc lliure, aquesta part la tenim totalment inhibida, arraconada.
Castigada.
Castigada. I no ens n'adonem que quan juguem, aquest estat de... Quan juguem, entrem en un estat de no amenaça. Allò de la por, que la por ens paralitza. I ens paralitza físicament i també emocionalment, creativament també. Aleshores, quan estem en un estat de joc, tot això s'allibera, es dilueix. I en aquests moments és quan a vegades trobo la solució a un problema. Fins i tot a alguna baralla que pugui tenir, algun problema que pugui tenir amb una altra persona, si ho vist des de l'estat de joc, tot allò es relaxa i em permet posar-me en la pell de l'altre i dir, ostres, doncs potser jo també tenia part de culpa, no? O puc entendre la postura de l'altra persona, encara que no hi estigui d'acord, però el puc entendre. És allò que ens fa més humans el joc, no?
I som més creatius, també?
I som més creatius, és clar. Els nens juguen, és a dir, que els nens juguin no és una cosa de segona. És com la seva feina, per entendre'ns, no? Per ell és una cosa...
La seva obligació?
Sí.
Parlant d'aquestes dues parts?
Sí. Clar. Però és una cosa, fixa't, que no els hi diu ningú. Als nens ningú no els ensenya.
És innata.
Nosaltres, quan érem petits, ningú no ens va ensenyar a jugar. No. No. Ho fem de manera espontània. Els bebès comencen a jugar amb el seu cos. Ja manipulen les mans, s'agafen el peuet, se'l fiquen a la boca, experimenten, agafen la sorra del terra, és a dir, experimenten.
Riuen,
ploren, s'enfaden. Els nens són, és a dir, són l'ideal.
El mirall que hauríem de tenir.
Exacte. Es tracta de recuperar aquella part nostra que la tenim, els adults també, però la tenim allà castigada, com deies tu abans, no? I és això, els nens juguen per poder desenvolupar-se, per poder entendre qui són. A mesura que anem experimentant, a mesura que els nens van experimentant amb el joc lliure, els nens decideixen si els agrada més jugar a una cosa o a una altra, no? I això es anirà definint com a individu.
Emmirallem-nos en aquests infants, aprenem d'ells i no esperem a estar millor, no paralitzem totes les iniciatives i coses que volem fer, perquè el temps passa volant. Posem-s'hi. Doctora Campeto, gràcies per aquesta nova visita, aquesta nova consulta. D'aquí un mes ens retrobem.
Moltíssimes gràcies, Sílvia.
Som camí de 12:15 perquè tenim l'última cita d'aquest matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i ho farem en molt bona companyia amb el cantautor riudevillenc Cesc Freixes i aquest món des del disc de la Marató passada.
Girava el món com ho ha fet sempre. Gira el món i gires com l'espai que els meus ulls miren, amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo. El món que viu fet silenci, el món que fa que ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. El món volta i ni un moment pot aturar-se. A mitja mort i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà. Silenci, el món que fa que ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. El món volta i ni un moment pot aturar-se, mitja mort i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà. Ja no pensi, si no és per dir que no sóc res. El món volta i un moment pot aturar-se, la mitja mort i el cel s'aixeca i un nou dia vindrà. La mitja mort i el cel s'aixeca i un nou dia
són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem una breu aturada per informar-vos d'algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Són les notícies del Penedès en xarxa.
Inquietud i neguit entre els familiars dels usuaris de la residència de Calafell tancada. El Departament de Salut va començar aquest dimarts a reubicar els usuaris de la residència Calafell Parc de Segur de Calafell, afectada per un brot de coronavirus, després que el Departament de Treball i Afers Socials decidís el seu tancament cautelar en el marc de l'expedient sancionador obert a l'empresa que s'encarregava de la gestió. El trasllat dels més de 60 residents es completarà avui i els usuaris es traslladaran a diferents residències del territori. Ahir al matí diverses ambulàncies recollien els residents al davant del geriàtric, mentre alguns familiars havien aprofitat per acudir a l'exterior i poder veure des de lluny els seus parents. Tots amb els que ha pogut parlar Tarragona Digital han expressat el neguit que els suposava que es traslladi als interns a centres més allunyats, com ara a Reus, Tarragona o els Pallaresos. També lamentaven que la comunicació no ha estat fluida aquests dies. Comencen les obres d'ampliació de la vorera de davant de l'escola Montcau de Gelida. Aquesta setmana han començat ja les obres d'ampliació de la vorera situada en la cruïlla entre el passeig Circunvalació i el carrer Montcau i també a la vorera davant de l'escola Montcau. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Gelida vol millorar la seguretat de les persones a les hores d'entrada i sortida de l'escola Montcau i també facilitar el pas de gent per aquest espai, així com millorar el pas a la cruïlla de les persones, especialment d'aquelles que tenen la seva mobilitat reduïda. Durant l'execució de l'obra, un tram de la vorera estarà tallat i senyalitzat. Pel que fa al pas de vehicles, no es preveuen talls prolongats en la circulació, però en certs moments sí que es produiran talls puntuals a causa de les tasques de l'obra. Es preveu que les obres durin aproximadament una setmana i mitja. En els moments que els treballs requereixin emprar maquinària, aquests s'aturaran durant l'horari d'entrada i sortida dels infants a l'escola i les llars. També us hem d'explicar que se suspèn la festa del Mos de Castellví de la Marca. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha decidit suspendre tota la programació de la festa del Mos que havia de celebrar-se aquest cap de setmana. El motiu d'aquest fet és l'actual situació de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya i les restriccions aprovades pel Govern de la Generalitat. Així doncs, el programa de la festa del Mos, que comptava amb diverses visites i tasts a cellers locals i una...
Com cada dijous a les acaballes del Penedès en Xarxa, la música és la protagonista. I avui anem fins a Ràdio Sant Sadurní perquè l'Eli Jiménez ja està a punt amb una de les nostres col·laboradores.
Doncs la que ens acompanya un mes més aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní per compartir uns minuts musicals per acabar el programa d'aquest dijous és la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, què tal,
bon
com
dia.
Estem?
Doncs molt bé, tan bé com el dia preciós que fa avui.
Octubre, no, abans de començar a parlar del tema que ens has preparat, un tema que segur que ens fa volar i ens fa escoltar molta música durant els propers minuts, què tal estan a l'inici de curs?
Com va? Bé, a veure, no ens queixarem, a veure, ha sigut durillo perquè, bueno, hem tingut que canviar moltes coses, moltes fórmules, molts sistemes, hem tingut que anul·lar molts grups, per lo qual no podem fer bandes, no podem fer combos, no podem fer un munt de tallers instrumentals que fèiem abans, perquè no tenim, o no tenim prou espais o no tenim prou hores de professors per poder fer el sistema que estem fent, i a més això, perquè clar, per fer grups hauríem de compartir, o sigui, trencar-los, fer-los més petits, i això doncs, és inviable amb les instal·lacions que tenim actualment. I bueno, com dic molt sovint, em trenca el cor no poder fer tot el que voldríem poder fer. Però bueno, tot i així, ha anat força bé, l'assistència a l'escola és bastant regular. Teníem intenció de en els propers temps poder obrir matrícules d'algun alumne nou. No podem agafar-ne molts, però almenys dels petitons i potser alguna cosa més, però amb les notícies de les darreres hores, crec que això ho dilatarem una miqueta, esperant a veure què passa, perquè no seria gaire lògic obrir places si a lo millor venen i ens diuen, senyors, tanqueu barraqueta.
Això t'anava a preguntar, perquè segurament aquesta setmana el tema estrella és aquest avís de salut, no? Perquè les universitats durant 15 dies facin classes a distància, de moment 15 dies, no sé si des de l'Escola de Música mireu una miqueta de reull.
A veure, s'ha de ser realista, si algú ha de saltar, el lògic és que siguin les extraescolars, i nosaltres, per molt importants que ens creguem i molt interessants que creguem que som, no deixem de ser un extraescolar, per la qual jo crec que pot passar que sigui una de les coses que saltin i que ens diguin les extraescolars es limiten o no es fan, saps? De moment, nosaltres continuem. Tenim tot preparat, això sí que t'ho he de dir, per al cas en què ens diguéssim heu de tancar, podríem continuar cada un des de casa seva, perquè tenim fets els horaris i tenim els mitjans per no deixar d'impartir les classes.
De moment, però, mentre no diguin el contrari, classes presencials i al peu del canó sempre.
Aquí estem.
Janet, què ens has portat per avui? De què parlem avui?
Mira, jo crec que en aquests temps en què estem tots tan angoixats, perquè jo crec que el que més, el que menys, o angoixat, o insegur, o no sé, estem com una miqueta presoners d'una realitat que ens supera una miqueta tots plegats. I vull donar la importància que té la música com a fet alliberador, com a fet que ens pot transportar i ajudar en aquests moments difícils, i quan no siguin aquests moments difícils, també. O sigui, la música com a mitjà o com a eina per viatjar mentalment, per relaxar-se, per animar-se, per trobar tota aquesta canalització d'emocions que ens pot ajudar a fer la música. Llavors, clar, en un moment com el que tenim, el que podré fer és una mini presentació de la possibilitat, no? Però tothom ha de tenir clar que la música, cada un la seva, cada un la que li porti, records que li porti, cada un la que se senti més que li toca emocions o que li pot donar, doncs això, o ànim, o tranquil·litat, o tal, tothom ha de buscar la seva música i treure tot el partit que ella li pot donar.
Segurament si una cosa de màgica té la música, no? És que ens desperta els sentiments, no?
Exacte.
I ens acompanya al llarg de la vida, ens acompanya, no? En els bons moments, en els mals moments. Sempre tenim aquelles cançons que ens recorden aquell dia, aquell moment, aquella persona, no? També.
Exacte, exacte. Sí, sí, hi ha la música que hem conegut, i també hi ha la música que, pel fet d'estar molt ben feta o pel fet d'haver aconseguit ajuntar quatre elements, que a vegades no és una qüestió de saber-ne molt, sinó de saber-ho fer, ens aconsegueix transportar o ens aconsegueix abocar imatges, paisatges, estats, i això ens transporta i ens obre la ment. I això és una cosa que és molt beneficiosa per tots, des dels petits fins als grans. És una cosa que és curativa.
Sí, sí. I sí, sé que ja que parlem d'això, sé que hem preparat música, no? Per una mica per decorar tot això, per parlar d'aquest benestar que ens dona la música i fer-ho, doncs, posant exemples, no?, sonors d'aquesta música com a eina de benestar.
Sí. Clar, és el que et deia, tenint poquet temps he agafat coses que cregui que realment són músiques que poden evocar coses o que et poden fer això, veure... La primera que he escollit, que és d'Edward Grieg, és Birgin, la suite número 1 de Grieg, que si tu la sents, vas veient, et pots tancar els ulls o no i començar a imaginar-te una natura o una posta de sol, una cosa suau, segurament bucòlica, però potser no, potser és una cosa més normal, però són músiques il·lustratives que ens ajuden a això, a veure paisatges que potser no tenim a casa.
Ara estem sentint de fons, si et sembla, la pugem una miqueta i imaginem una mica a veure on estem.
sé vosaltres, per mi em posa la pell de gallina.
Jo t'anava a dir que aquest moment que puja tant és com un subidón,
sí,
important,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. I és això, és deixar-se portar per aquests subidons i per aquesta música. Jo sempre dic que és música com molt, molt cinematogràfica, encara que no sigui fet, vull dir, és molt anterior al cine, no? Però vull dir, són músiques que t'ensenyen moments molt, molt això, molt, molt rimbombants, no?
No, no, aquella importància, no?, que dèiem, els sentiments, la música i els sentiments sempre van lligada,
sí, sí.
No?
Jo no, mira que he sentit milions de vegades aquesta peça i estava pujant al subidón i a mi se m'estava picant la carn de gallina, vull dir, és que no ho puc evitar. I crec que això és un gran luxe que tenim, no?, de poder que una cosa que no ens està ni tocant físicament ens doni aquestes sensacions de benestar o d'expectativa o que ens transporti d'aquesta manera. De fet, el següent peça que un quart sentirem, perquè no dona per sentir-ho tot, és de Gustav Mahler, la Simfonia número 5, que també és molt, 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 molt cinematogràfic en el sentit aquest. Bueno, són música sinfònica, la música sinfònica ja té això, no? Té aquest punt d'il·lustrativa, no? D'ensenyar-nos molts paisatges. I aquesta en concret és molt trista, fins i tot, podríem dir. Hi ha gent que la troba tristíssima. Jo crec que sí, que potser té aquest punt de tristor, però també d'una bellesa tan sublim que també els sentiments, aquests tristois o tal, també ens poden ajudar a despertar el nostre cos i la nostra ànima.
La tristesa, sí, també és important, i també és important deixar-la escoltar, no?
Mm-hmm.
Puja una miqueta i sentim aquesta peça.
No la pararíem, eh?
No. És que ara m'està imaginant una pel·lícula aquí, al meu cap.
Bueno, de fet, aquesta és la banda sonora d'una pel·lícula, Muerte en Venecia, però bueno, podria ser de moltes, perquè és això, és el que diem. Tenim un luxe enorme, no? No creieu que és un luxe tenir aquesta possibilitat d'emocionar-se, de sentir, de tenir sentiments senzillament, que se't mogui alguna per dins? És màgic.
Sovint molt infravalorada la música en molts aspectes de la nostra vida, no?
Mm-hmm. Sí, sí. A vegades ho tenim com un fil musical i no ens hi fixem, i en realitat ens està oferint portes i finestres per tots els nostres malestars i benestars, també. Perquè és el que diem. Tan bo, tan interessant és poder tenir sentiments positius com en un moment donat una pena, una melangia, també són bones, si saben canalitzar. La següent cançó que, bueno, peça que he portat, no és que l'hagi portat perquè sigui la més maca del món, sinó perquè és probablement una de les cançons més conegudes que han sonat en més llocs de la música, en aquest cas barroca, o tardobarroca. I l'he portat perquè aquesta cançó és el cànon de Pachelbel. Té una coda, té un fraseig, no?, compost per diversos acords que es van encadenant.
Uh-huh.
I us diré que aquests acords són tan plaents per tantíssima gent en el món que el dibuix que fa aquesta melodia, aquest encadenament d'acords, és el més utilitzat en tota la història de la música per crear rock, pop, blues, música country, música popular, perquè tothom, o gairebé tothom, la sent plaent.
Anem a veure si la sentim plaent, doncs, a veure què tal.
No.
Aquesta no la trauria, eh?
És que és el que et dic. A més, bueno, qualsevol música aquí t'hi cantaria a sobre, qualsevol melodia, perquè hi entra tot. És molt fàcil de fer-hi entrar una altra melodia a sobre de totes aquestes que estem sentint. De fet, és un encadenament que faig servir sovint amb les meves classes de cant perquè els meus alumnes improvisin. Però és que és la mateixa encadenament que quantitat de cançons tipus Beatles, tipus, ja és el que t'he dit abans, no? Vull dir, s'ha utilitzat, bueno, pels anys dels anys dels anys.
És màgia aquesta. Aquesta m'ha encantat, eh? Me la deixaré aquí a Favoritos.
A Favoritos, sí.
Que m'acompanyi una miqueta.
Sí, sí.
No, està bé, està bé.
I llavors també després penso que hi ha músiques que potser no coneixem o potser no les hem sentit gairebé mai o mai, d'autors que probablement no coneixem com a típics que sentiries als 40 principals o que sentiries a la discoteca de casa teva perquè no ho coneixies, però que també tenen aquesta facultat d'ensenyar-nos imatges i de transportar-nos o d'abocar-nos una certa pau, una certa tranquil·litat. Aquest és el cas, he escollit aquest, em podria escollir milions, eh? Però he escollit aquest perquè és del Penedès, de fet em sembla que és de Vilafranca, que es diu Roger Sobirana, i és un compositor, pianista, que treballa sobretot molt sovint il·lustrant pel·lícules, i, o sigui, creant música per pel·lícules i per vídeos per a diferent gent. I és una persona que aconsegueix això, fer com unes visualitzacions, no? Et pots posar la música, et pots tancar els ulls, pots intentar això, relaxar-te, buscar la pau que et pot donar la música i la cadència de les seves notes, no? I és la força aquesta que té la música, que té harmonia, que ens harmonitza, que té melodia, que ens ajuda a caminar, i que té ritme, que ens dona un ritme per aquest caminar. Sí, no? Aquesta és això, poder-se relaxar, escoltant senzillament la música i deixant que ella et transporti també una miqueta, d'una manera gairebé reflexiva, no?
Doncs no, a més és que jo, clar, estava podent mirar el videoclip, no?, que acompanya el vídeo, era com tot perfecte. No hi havia més paraules.
És que ja, això també ho volia dir, o sigui, estem parlant de la música, però això ens ho permet totes les arts. Totes les arts ens donen aquestes finestres i aquestes portes per poder sortir, per poder obrir-nos i no quedar-nos tancats en aquesta angoixa que ens pugui estar agafant per tota aquesta situació. Perquè qui no s'ha emocionat mirant un quadre, una pel·lícula, un vídeo, de la mateixa manera que t'emociones veient, escoltant una música, o veient ballar a un ballarí o una ballarina, o veient una obra de teatre. És tan gran l'art i està tan carregat de beneficis.
I que no deixi d'emocionar-nos, eh?
I que no deixi. El dia que ens deixi d'emocionar ja no som persones. I si no som persones, no anem bé.
I, Janet, tenim una última més així...
Sí, trenquem.
Subidon total,
ara,
eh?
Ara trenquem.
Ara ja...
Ara buscava una... Estava pensant, una cançó que ens doni ànim, que ens ajudi a acabar, no?, de donar-nos compte de lo bo que és moure'ns les emocions, però acabar amb la cara ben alta i se'l tironeando per la pel carrer.
Mai millor dit, perquè sí,
I la primera que m'ha vingut al cap. Sé que n'hi ha milions, sé que n'hi ha moltíssimes més que també podrien aconseguir això, però és que adoro aquest grup. És Antònia Font i és Alegria.
Tau et sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada d'avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merendada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau et sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adulça i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa, dins el meu cor tothom m'estima i jo estic tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauet. I alegria, ses veies deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apillen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I
ja movent-me, sí, mou els llavis també, mica en mica.
Sí, sí, a més és que Antònia Font té aquesta gràcia amb les lletres que ses velles s'aixapen de riure. M'encanta aquesta frase. És que ens hauríem d'aixapar de riure tots.
Important, important. Doncs, Janet, ho deixem aquí, com sempre, un plaer que ens acompanyis un mes més aquí al Penedès en Xarxa. I ens retrobem el mes vinent, continuem parlant de música, continuem buscant temes, continuem trobant aquesta màgia i aquesta bellesa que té la música. Moltíssimes gràcies per ser amb
nosaltres. A vosaltres, i fins aviat.
Tau et sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada d'avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merendada sa pell. Els municipals és evident.
Tot desitjant que aquesta alegria dels Antònia Font s'encomani, acomiadem aquest dijous 15 d'octubre al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.
Deixaven de riure i els dies lluitaven i es fan il·luminar.